A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 12 del matí. Francesc Gorjón, bon dia.
Bon dia.
Doncs el nostre habitual espai de mecànica des de Suburència de l'Automòbil, que la setmana, el mes passat, amb en Vicenç, em sembla que parlàveu sobre els kits anticrisi.
Vam preparar un pack anticrisi per intentar ajudar, ja que la cosa està bastant malament, doncs intentar conscienciar a l'usuari dels vehicles del mínim cost que pot tindre el manteniment d'un cotxe durant un any, perquè vagin fent calaix, perquè no trobin sorpreses i puguin fer un ús correcte.
A mi sempre m'han dit que un cotxe és un fill tonto, que és allò que s'ha dit. Que és...
Bueno, sí, són expressions que... Bueno,
són molt lletges, però es diu.
Sí, però un fill tonto és per tota la vida i un cotxe...
Te'l pots canviar.
Te'l pots canviar.
Certament, però un cotxe per valor només te'l compres, oi?
Només que el treguis del concessionari, ja, els impostos, ja els has perdut.
I si te'l vols revendre, no te'l compraran el mateix, però el concessionari tampoc. Anava a dir, un cotxe és alguna cosa més que quatre rodes i un volant, és alguna cosa més, i sobretot un cotxe, a part d'accelerar, de saber frenar. I avui, doncs allò, triant gairebé, hem tirat els papers en l'aire i hem dit, va, de què parlem avui? I ha caigut el del fre. Parlarem dels frens.
Sí, sí, no, és un dels components més importants del vehicle.
Ara, què és un fre?
Un fre, doncs, bueno, no és més que, parlant així col·loquialment, és un artilugi que farà que el desplaçament d'un vehicle o de qualsevol cosa... O sigui, redueixi la velocitat. Pot ser una bicicleta, com pot ser una moto, com un cotxe, com una caixa cartró baixant per una baixada. O sigui, igual, necessitem frenar-ho. Llavors, per frenar-ho, es pot frenar de moltes maneres. O sigui, els vehicles avui en dia, tot és un sistema hidràulic a pressió, en el qual el conductor, accionant un pedal, dona més pressió o menys pressió perquè la desacceleració sigui negativa, o sigui, arribem a zero.
D'acord, és a dir que tenim un sistema hidràulic, fa molts anys que tots els cotxes fan servir sistemes de frenada molt similars entre ells, oi?
De fet, des que es va inventar l'automòbil i es va introduir el sistema hidràulic, ha funcionat igual. S'han anat afegint components, s'han variat una sèrie de coses, però el principi de funcionament és el mateix.
És el mateix.
Sí, és el mateix. Des del cotxe des del més simple, el més...
I ara afegirem alguna cosa. Si algun dia canvien els motors d'explosió per motors elèctrics, el fre continuarà igual. Sí, perquè és un sistema absolutament independent de qualsevol altre...
Que no deixa de ser el mateix. Vale, estan sortint projectes i prototips elèctrics. Però, de fet, per normativa, igual que la direcció, ha d'anar un volant amb una barra de ferro directament a la caixa de direcció... amb els frens és el mateix, o sigui, té que haver algo en el qual l'usuari pugui decidir més o menys, perquè els frenos, de fet, el freno a mà hi ha vehicles que són elèctrics, hi ha vehicles industrials que porten frenos elèctrics.
D'acord, però... és a dir, que no cal fer la força un mateix, sinó que la força la fa un circuit elèctric.
Sí, sí, o sigui, tu només, és com un potenciòmetre o un joystick en el qual tu dius, depèn de la pressió que facis, frenarà més o frenarà menys, però clar, imagina't la que es pot liar.
Si això falla.
No, falla no, és que la pressió que pots fer tu sobre un botó no és la mateixa que faré jo, ni la que farà un altre. Sí que amb el peu podem dir que és el mateix, però... el desplaçament de pressió, quan es transmet la pressió hidràulicament, és més estable. O sigui, l'oli, com li costa més quan fas la pressió, fa un desplaçament, vale? Un desplaçament de pistons.
D'acord.
Llavors, quan el líquid és més dens, és molt més lenta la reacció. És que si no el cotxe derraparia, o sigui, és que...
Clar, clavaríem les rodes.
Clar, o sigui, es tracta que freni amb la distància més curta. Però clar, dintre de la distància més curta hi ha un mínim que no pot passar, perquè és que si no sortiria volant. Tots aquests sistemes de frenada...
Seria possible aturar les rodes del cotxe immediatament, el que passa és que si aturéssim les rodes del cotxe immediatament, el que passa és que...
La inèrcia que porta és que sortiries, bueno, aniries a parar un quilòmetre.
Per això els sistemes són hidràulics, bàsicament, és per això. I de la mateixa manera, si falla el sistema, és a dir, si tenim... Ara tots els cotxes tenen ajudes de frenada, entenem, no? Si fallen les ajudes de frenada, el cotxe continua frenant?
Sí, o sigui, si ens està fallant el servofreno, que és l'ajuda que tu dius, aquest servofreno funciona per... És una ajuda mecànica, o sigui, perquè tu amb el peu no tinguis que pressionar tant. Vale? Això, si això falla, el pedal es posa dur. A l'època que estem, jo crec que això és una mica arcaic, perquè... Si se't talla el tubo que comunica el buit directament al col·lector d'emissió o al depressor en cas d'un dièsel, si això es trenca, el pedal queda automàticament dur. O sigui, a la primera manxada, a la segona ja queda com una pedra. Jo crec que això seria un tema que els fabricants s'haurien de plantejar, perquè sí, s'està mirant molt en seguretat, però és que aquest tubo, si el veiéssiu, és del gruix d'un bolígraf. No és... I amb el temps es resseca...
N'has vist de trencats?
Sí. Sí, sí, ja et dic, un usuari normal, una persona gran, per dir alguna cosa, una senyora, no frena. No frena perquè és que queda com dur, o sigui, com si estigués soldat.
D'acord. Evidentment, quedar-se sense frens deu ser una de les pitjors avaries que et pot passar. Allò, en ruta. O no?
Sí, perquè, bueno...
Bueno, de les més perilloses.
Depèn de la... A veure... Que és la més perillosa, no hi ha cap dubte, no? Però també depèn molt del poder de reacció del conductor, no? Perquè, clar, la inèrcia sempre vas directament al freno a mà, però és que amb el freno a mà... El freno a mà, la majoria de vehicles actuen dos cables a les rodes del darrere, que desplacen les mordasses o bé pressionen el pistó de freno a darrere. El freno a mà no té força com per aturar un vehicle, o sigui... I a part, si arribem a clavar les rodes del darrere, el vehicle es desplaçaria o bé a la dreta o a l'esquerra, faria un trompo.
Sí, faria un trompo. Sí. De fet, els que fan trompos, el que fan ho fan amb el freno de mà.
Ho fan amb el freno de mà, però clar, no a 120 per l'autopista. Ho faràs amb una velocitat a 60 per hora, 70 ho faràs, però que ja és... El primer cotxe que vaig tindre va ser un dia en 6, i sortint de la plaça de l'Ajuntament, baixant, em vaig quedar sense freno, amb un dia en 6. Imagina't el susto, amb una L sense gran darrere, trepitjar el freno i se'n vagi el pedal a baix. Bueno, ràpidament actues amb el freno a mà, no? Però clar, jo crec que són avaries que la gent s'hauria de mentalitzar molt més. O sigui, a vegades hi ha expressions que se li diu... Estàs al taller, estàs fent una revisió i veus uns frens que estan malament. Bé, clar, parlem de frens, però sempre es parla del mateix. El fre que veus que va a la roda o al pedal. O sigui, per l'usuari és o l'artilugi que va a la roda o al pedal. Bé, clar, és que no és així. El circuit de frens és molt més complex, porta tota una sèrie de tuberies. Ara, amb els sistemes ABS... encara hi ha més, i a més a més...
Ara en parlarem de què són els ABS, però...
I ara hi ha electrònica, i tot això necessita uns manteniments. Igual que vam parlar el dia dels pneumàtics, que les rodes són de cautxo i tenen una caducitat, els tubs elàstics de fre són de cautxo igual, i també tenen una caducitat. O sigui, estem parlant de 5-6 anys. Cap vehicle amb 5-6 anys està canviant aquests tubos. És que ni a la ITB es plantegen dir-te que has de canviar els tubos. Es canvien, doncs, bueno, quan es veuen escardats o quan realment perden. Però és que quan perd, ja hi ets. O sigui, tot i que ara els circuits de frens estan dissenyats amb X. Frena la roda de davant esquerra amb la de darrere dreta i la de davant dreta amb la de darrere esquerra. Va creuat. Perquè en el cas de que jo una roda se'm rebenti un bombí o trenqui un tub... em queda l'altre circuit de la bomba. Les bombes antigament eren d'un circuit, ara són de dos. Llavors em queda l'altre, però clar, no a velocitats elevades, perquè el que m'estàs fent m'està girant el vehicle.
Sí, es tornaria a sortir el trompo.
Tornaria a sortir el trompo, això és a una velocitat moderada. Són temes que a l'època que estem, torno a dir...
No han resolt això els enginyers, aquestes alçades? Perquè clar, hi ha tantes innovacions, sobretot en seguretat, el que ara comentaves, i pel que estem entenent... el sistema és molt fiable.
Jo crec que resol està tot i inventat està pràcticament tot. El que passa que per normatives, o sigui, el fabricant pot fabricar el cotxe més perfecte del món, però si la normativa del país o la normativa mundial no permet que allò funcioni, allò no surt del mercat. Perquè clar, el procés d'homologar un vehicle, o sigui, els enginyers estan constantment dissenyant. O sigui, un cotxe, quan surt al mercat, igual porta 4 anys estudiant-se i preparant-se. Però clar, quan arriba a l'hora de que aquest cotxe passi homologacions, igual l'enginyer de torn o el grup d'enginyers no els agrada allò, o no creuen convenient que allò surti al mercat. Si està, jo crec que... com a mecànic, com a mecànic i com a tècnic, el sistema de frens estaria resolt amb una bomba hidràulica que estigués generant pressió constantment, saps que allò té una duració, no falla, amb uns sistemes de seguretat i 4 sortides independents a cada roda. Que falla una, t'està fallant una. Tens 3. De l'altra manera, si en els sistemes actuals, si falla una,
t'estan fallant dues.
Sí que porta amb els sistemes d'ABS, amb les electrovàlvules, el cotxe detecta quina roda gira més, llavors obre i tanca vàlvules, que és, no és més que el sistema que he explicat, però que clar, això ja ho porten cotxes de gammes més...
I pensat sense avaria, evidentment.
No, això funcionant. En el cas que hi hagi un tub trencat...
Això també se'n va en el risc.
Sí, o sigui, tu pots portar el cotxe més segur del món, i per dir alguna cosa, que tingui entre 5 i 10 anys i un d'aquests tubs de cautxo estigui escardat, no portes el cotxe més segur del món, portes el cotxe més insegur del món. Però clar, són normes i coses que les quals el mecànic no podem
entrar. Què és l'ABS?
L'ABS és un sistema que, bueno, aquí el vam posar de moda. És que el cotxe té ABS, és com el climatitzador.
Sí.
Tots els cotxes tenen climatitzador i tots els cotxes tenen ABS. L'ABS el pots fer funcionar tu amb el peu o un sistema que t'ho faci. Els països nòrdics de tota la vida han sabut conduir amb neu, i que era només que quan tu jugaves amb el pedal no clavaves el pedal, anaves jugant. O sigui, anaves donant cops de pedal perquè les rodes no clavessin. El sistema d'ABS, que és un sistema en el qual a cada roda se li acopla un captador, un comptavoltes, el mateix que porten les mountain bikes,
sí,
que li poses el sensor al radi i el detector a la forquilla, i allò compta les voltes. Vale? És exactament el mateix. Llavors, cada roda porta un. Tot això va connectat a una centraleta, i aquesta centraleta està comptant constantment les voltes de cada roda. En el moment que hi ha una roda que està girant menys, què significa? Significa que s'ha clavat aquesta roda. Deixa anar frenos perquè no... Encara que tu estiguis trepitjant, les electrovàlvules internes de la caixa hidràulica no et fan cas en tu i obren. Per això, moltes vegades, quan trepitges l'ABS, notes que el pedal et rebota. Al principi la gent no... això no funciona, això quan freno de cop em rebota.
Ha de rebotar
perquè estan obrint i tancant les vàlvules, o sigui, està controlant en cap moment...
Crec.
Sí. No és més que això, el que passa que, clar, el màrqueting dona molt i pots vendre mil coses, però...
De fet, per tant, tots els cotxes ara porten ABS ja, tots els que surten al mercat, o pràcticament tots?
Pràcticament tots, sí, és que l'ABS, sí...
És normatiu ara? O sigui, és obligatori l'ABS o no ho és?
Pues aquí sí que no t'ho puc dir exactament, però a veure, per cost és que és mínim, perquè la majoria de cotxes antigament per connectar el velocímetre,
sí,
Antigament anava per cable, portava un cable, un pinyó engranat a la caixa de canvis amb unes reduccions. Llavors, depèn dels girs que donava el primari de la caixa de canvis, això anava, es multiplicava i anava a parar
el compte que anava girant.
Sí, sí. Que anava, clar, tot això ja és història. Ara porta un sensor, bueno, aquest compte quilòmetres, la segona generació era un sensor que anava acoplat en el mateix lloc, tot això era història. Ara, d'on treuen la velocitat? D'un sensor d'ABS.
Directament.
El mateix sensor d'ABS ja dona senyal a l'ordinador central del vehicle i l'ordinador central del vehicle distribueix aquesta senyal pel limitador de velocitat, per l'ABS, pel velocímetre, per el que vulguis. Si volguessis col·locar un control de velocitat automàtic en el qual, amb el GPS que tothom té ja el navegador, si tu quan tu connectes al navegador, és que quan vas circulant, quan et marca una senyal de 90 i vas a 100, t'ho està indicant, pues automàticament el cotxe es podria posar a la velocitat que marquen. Tot això és informàtica pura i...
A veure, de fet hi ha alguns cotxes de gamma alta que ja porten fins i tot unes minicàmeres a la part de davant del vehicle que reconeixen les senyals i aleshores informen, i aleshores entenem que si informen, doncs, de l'informar al passar a assumir el control, doncs hi ha un pas molt, molt curt.
Sí, no, però si això és facilíssim. Sí, és que el que deia jo abans, el navegador, dins del navegador estan tots els cruces, està pràcticament tot.
Perquè tot, clar.
Tu vas circulant i et diu, giri a la dreta i agafi la...
Gairebé es podria conduir sense volant. Gairebé, gairebé.
Bueno, de fet, hi ha vehicles de guerra que van guiats per un joystick a distància, i el cotxe l'ha puesto, Perquè, clar, tot això per normativa és...
De moment, inviable.
És totalment inviable. Però el que et deia, el del navegador, si el navegador, el programa que hi ha, que ve via satèl·lit, està detectat, o sigui, té totes les senyals i té tots els crus i tot, si és que és el que dèiem, la velocitat, sap a la velocitat que has d'anar, perquè encara que no et posi el disc de 30, de 40, de 50, sap que és una carretera nacional, sap que és una via interurbana, sap, el navegador ho sap. Pues automàticament el vehicle no pot superar, si es volgués connectar, no superaria aquella velocitat.
Això llavors hi hauria molts inconvenients, amb trams amb obres, amb moments excepcionals, etcètera,
etcètera. No, cap problema no hi hauria cap, perquè el que condueix és l'usuari. L'únic és el límit de velocitat. O sigui, a menys velocitat,
pots fer
el que vulguis. Però si aquí marca 60, trepitja el que vulguis, que de 60 no passa.
No passaràs.
A veure quin fabricant és el xulo, parlant en plata.
Que reduirà les velocitats obligatòriament.
No, que li acoplarà això, no vendrà el vehicle.
Això és un altre... Ja parlarem de les velocitats un altre dia. Tornem als frens. T'havien preguntat per l'ABS i el que tu comentaves, l'ABS no deixa de ser una miqueta de màrqueting també, perquè tots els cotxes ho porten, i de fet l'ABS manual és aquell ABS que, com deies, fan els països del nord, quan notes que una miqueta el cotxe se'n va, s'ha de deixar el freno. Això és el primer, això ho ensenyen les escoles de conduir, encara que després quan t'hi trobes, doncs ho has de saber. Clar, si conduíssim en llocs on la carretera sempre estés gelada o sempre estés nevada,
ja tindries la pràctica, ja.
Correcte, però clar, ens hi trobem un cop cada 5 anys i això és molt més difícil de saber fer. Però darrere d'aquestes sigles d'ABS a vegades en trobes altres, i això hem d'entendre que també aquest siglari també respon al màrqueting i també són sistemes complementaris en aquest de l'ABS.
Bueno, cada o sigui, a l'ABS no és més que unes sigles que un fabricant li va donar.
Sí, Automatic Bracketing System o alguna cosa així.
I després surt l'ESP, els controls de tracció, tot. O sigui, la normativa, jo hauria de buscar, tinc una llista que surten...
Què vol dir cada cosa?
Cent i pico, no? El primer dia me la vaig portar per dir que a veure si m'ho pregunten i no m'ho sé de memòria, perquè és que és impossible saber-ho tot de memòria. Saps les 4 o 5 i quan et ve una entres a l'ordinador a veure què significa això, perquè és que et surten... Tot, o sigui, tot ve a partir dels 4 captadors que van una a cada roda, que tens el de velocitat, i després pots tindre 4 captadors més acoplats a la suspensió, que són els que ens detecten el desplaçament de la carrosseria, el desplaçament vertical, I amb això, i informàtica, tens control de tracció, control... el que vulguis.
Redireccionament.
Redireccionament amb una curva, també ho tens, perquè depèn del desplaçament de la carrosseria i el gir de la roda, saps si ha de tancar més o ha d'obrir menys. O sigui, si està tot inventat. I en cotxes d'alta gamma, realment s'han fet proves, una vegada amb un curs que vam fer de Magneti Varelli, el vam fer al circuit de Catalunya i es van fer, bueno, es van deixar fer proves i voltes amb cotxes i realment es notava. Notava perquè tu giraves, però és que el cotxe volia, o sigui, el cotxe buscava la curva, volia entrar. O sigui, ja són temes, això t'ho deixen fer una vegada a la vida i has d'aprofitar, no?
Ja. Però... És a dir, cotxes que estan corregint la trajectòria sí. mal feta pel conductor.
Sí. Els cotxes d'alta gamma, la majoria ho tenen. El que passa que és... Ja ho fa el programa informàtic. O sigui, segur que si agafes el manual del vehicle i el catàleg, t'ho explica. Explica realment i es veu, eh?
De tota manera, més electrònica i menys mecànica vol dir més risc de no saber resoldre una avaria, és clar. Però això és cap on anem, oi?
És el risc de que quan me'n recordo que compraves una tele i et durava 15 anys. Ja. Si ara compres la millor tele, 15 anys no durarà. No durarà. O sigui, i els cotxes estan fabricats doncs per això. Que quina vida útil se li dona a un cotxe antigament?
Va, pregunta, per quan estan fabricats els cotxes?
Quina vida útil se li dona?
No se li dona. Per quina vida útil estan pensats els cotxes?
Mira, això no hi haurà ningú que t'ho afirmi, perquè, perquè clar, evidentment. Ningú es mulla, no?
I tu ets mecànic, com no m'has de vendre el cotxe, m'ho pots dir.
I a part, bueno, tinc amics que estan dins del ram d'automoció i fabriquen. Pues mira, jo tinc un amic al País Basc que està treballant, és cap de taller de forja, o sigui, fan antigament feien cigüanyals, ara fan boixes, manguetes... paliers. Ell m'ha arribat a explicar, de fet jo he vist com ho fabriquen, perquè em van convidar una vegada a anar a veure com fabricaven. Antigament, no fa molts anys, es fabricava perquè duressin uns 30 anys. O sigui, un cigüanyal podia aguantar 30 anys.
Amb un ús normal, és a dir,
ús normal, o sigui,
funcionant cada dia.
O sigui, la fabricació de forja que se li donava, allò garantitzava en 30
anys.
No
un taxista, però sí un ús normal, habitual.
No, allò durava. O sigui, estava fet amb un tipus d'aleació i uns tractaments, una manera de mecanitzat, que ells asseguraven que durava allò. Ara van sobre els 10 anys, dit per ells, eh? O sigui, és que és la vida útil d'un cotxe.
Ningú fa servir un cotxe més de 10 anys, bé, ningú, sí que n'hi ha molts, però...
La majoria, però la vida útil que li dona un fabricant són 10 anys.
Són 10 anys.
Per sobre de 10 anys no podràs dir si és bo o és dolent o m'ha sortit malament, no, és que la vida útil ja... Igual que les garanties de pintura. Garantia de pintura de per vida. Esclar, 10 anys. És que canvia molt dir-ho. Ara nosaltres, per exemple, al taller tenim... El taller de dalt, el de carrosseria, a l'hora d'escollir pintures i tal, va ser tot un drama, perquè obres les portes i t'apareixen 40 fabricants. I al final, bueno, vam començar a fer tipus Telecinco, no? La tria... A veure, què em portes, què m'ofereixes, com ho fas, demostracions, qualitats, garanties... I al final vam triar una que dona 10 anys de garantia. I en els contractes i en els prospectes posava garantia de per vida. De per vida, clar, jo deia, és que és impossible, de per vida. Pintes un cotxe, a veure si em vindran d'aquí 20 anys a reclamar-me... No, la vida útil que ells consideren d'un vehicle són 10 anys. O sigui...
És a dir, que tothom ha d'entendre que si té un vehicle de més de 10 anys està en temps de descompte. Per dir-ho d'alguna manera.
No, té un cotxe que li fa un servei perfecte, que mentre el repari vagi bé, però serà el cotxe... De fet, el que marca aquesta pauta aquí són les assegurances. Això és la prova. Un vehicle amb més de 10 anys que tinguis un sinistre, depèn de quin sinistre, te'l donen sinistre total. Per què? Perquè van per matrícula i veuen que el cotxe, la seva vida útil ja la... Encara que l'hagis agafat i l'hagis guardat en un garatge i no l'hagis tocat. Va per matrícula. Després serà l'ús que hagi tingut aquell cotxe i l'estima que li tinguis i el bé que funcioni. Que pot durar més? Jo estic segur que aquests 10 anys és fals. Poden ser 15 tranquil·lament i 20, però clar.
Mm-hmm. Ja, no vol dir que si el seu cotxe fa 10 anys que està circulant s'hagi d'espatllar demà passat, però que diguem que està ja doncs, rozando el larguero.
Home, de fet nosaltres vivim dels cotxes d'entre 5 i 15 anys.
Mm-hmm. Clar.
Els tallers petits de poble vivim d'això. O sigui...
Els cotxes de menys de 5 anys sí, difícilment passen al taller i normalment van al servei tècnic original, doncs per allò de les garanties, i evidentment cotxes de més de 15 anys circulant cada cop en trobem menys. Se'n veien més fa 10 anys que ara.
Clar, això no, i encara es veurien menys si les ITVs... Però clar, és que tot és el que parlava el primer dia, tot això és política, o sigui, és... La ITV tenen uns marges, tenen uns baremos i d'allà no es poden passar, perquè si anessin amb la normativa a fila prim, és que igual no sortiria cap cotxe que pogués... Però clar, han d'anar fent a poc a poc.
Bueno, frenem i tornem als frenos.
Vinga,
tornem als frenos. A veure, hem quedat... Que un fre és el sistema que serveix per frenar el cotxe. Bàsicament hi ha dos sistemes de frenada, la frenada normal del cotxe i també el fre del mà, que va diferent, no serveix per frenar, malgrat que d'emergència es pot utilitzar, tot i que no amb gaires garanties. Hem quedat també que el fre porta un dispositiu que és l'ABS, que és un dispositiu que es pot accionar manualment, perquè de fet els països del nord estan acostumats a fer-lo servir, i que no deixa de ser un sistema molt senzillet, controlat per una petita centraleta, que és la que doncs, ens fa aquells rebots raros quan doncs, jo què sé, tenim un problema, un cotxe aturat doncs, de sobte davant nostre, i aleshores frenem de cop per no menjar-nos el cotxe del davant.
No, perdona que t'interrompeixi.
Interrompa'm el que vulguis.
No baixins. Si tu vas circulant a una distància de 10 metres d'un vehicle, oblida't de l'ABS. El cotxe te'l menges.
D'acord.
O sigui, l'ABS és quan el terreny està mullat, rellisca, i la distància és una distància.
Uh-huh.
Amb un recorregut urbà, circulant per dins del poble, oblida't de l'ABS. El cotxe te l'has menjat. O sigui,
d'acord.
No és... L'ABS és... en el moment que llisca la roda.
Uh-huh.
Si tu la distància real... O sigui, jo, és el que t'he dit abans. Hi ha una distància mínima d'aturada. S'haurien de fer càlculs matemàtics, sí, físics, el que vulguis, i
calcular la inèrcia,
a la velocitat que va aquest vehicle, amb la inèrcia que porta, quina distància recorrerà. Això són els problemes que em posaven a l'institut. Això està calculat. Uh-huh. Si tu estàs dintre d'aquest marge... ja pots portar el que vulguis, que el cotxe te'l menges.
Uh-huh.
És en el moment que ja la distància sigui molt més llarga i el terreny estigui lliscant.
Uh-huh.
Si no, no...
Doncs a partir d'aquí dues coses. Una, avaries, i una altra, manteniment. Quines són les avaries dels frens?
A veure, realment, avui dia, m'atreviria a afirmar que avaries de frens no n'hi ha.
No n'hi ha.
No n'hi ha, perquè... O sigui, una avaria de frens implica accident.
Uh-huh.
O sigui, és dur tal com es diu, però
el pilotet aquell, tots els cotxes porten aquells pilots, hi ha un xivato de fre, oi?
Sí, ara entrarem aquí, que això aquí és on volia arribar.
D'acord.
Que generalment quan t'arriba un cotxe amb grua estimbat, és que m'han fallat els frens. Puges el cotxe, l'engegues, frens van perfectes. Sí. Ja et dic, afirmo i podria certificar que és que el sistema més segur i amb menys errades del vehicle és són els frens.
Tots els manguitos i totes les pegues que ens has posat abans.
Clar, però és que això no és una avaria, això és un manteniment.
Uh-huh. Val, entenc. La diferència, no, és interessant deixar-ho clar.
És que un manteniment no fet alhora o fet malament... o fet casolà, o sigui, el manetes que remena i toca, es converteix en una avaria. Però clar, per culpa del sistema, per culpa del cotxe, per culpa d'aquí. Clar, l'usuari mai té la culpa, perquè, escolta'm, que jo no he tocat res, i quan mires dius, bueno, vine aquí, qui ha tocat això? No, és que l'altre dia... Ja. O sigui, un sistema de frens, de fet, un vehicle no s'hauria de poder tocar. O sigui, estem en un... no sé com dir-ho, una màquina que circula per una ciutat, per un poble, i allò ha d'estar...
I és potencialment perillosa.
Jo crec que no li estem donant la...
La importància.
Sí, la importància, perquè és que és una cosa, una màquina molt útil, molt senzilla de portar, però molt perillosa. O sigui, vamos, no sé, jo et dic pel que veig, no? I la consciència que tinc, i intento conscienciar els nostres clients. Uh-huh. O sigui, moltes vegades hi ha gent que bueno, pel que sigui, pels problemes, pues, té un problema de frens i no el pot reparar. El meu consell és, escolta'm, no utilitzis el cotxe.
O sigui, això seria de sentit comú, oi, això?
Sí, però és que tinc que anar a treballar. Ves en metro, o ves a peu, o...
És a dir, si tens un problema al motor, un problema de tracció, mira, si fas servir el cotxe i se t'espatlla, sí, se t'espatlla. Però clar, si tens un problema de frens, si tens un...
O sigui, és que tu tens un problema, però és que el ciutadà encara el té més gran. Perquè és que de veritat, el que no s'hagi trobat mai sense frens és que no sap la sensació que és quedar-te amb un cotxe sense frens. O sigui, és perdre el control total, dius, què faig? Perquè si gires, pitjor. Si no gires, què fas? I t'estimbes, perquè és que no... Ho... Mm-hmm. O sigui, és qüestió de...
Recordem, baixant de ports de muntanya al Pirineu, que a vegades hi ha aquells carrils de frenada... Aquells
pels camions... Mm-hmm. Bueno, això ja no és una avaria. Això és mm-hmm. que per escalfament. Escalfament es produeixen bombolles en el líquid de frens mm-hmm. perquè bull. Llavors, a les bombolles és aire. Què passa? Que el pedal baixa més. La pastilla de fre, en el moment que s'escalfa, arriba a escalfar-se tant, la majoria de pastilles de frens ara en fàbrica ja les sotmeten a unes temperatures molt altes i es veu, perquè jo he estat a la fàbrica de Necto, i es veu com les entren en un forn, les uh-huh. escalfen i de cop i volta surt com una bafarada de vapor uh-huh. i és el moment que aquest cotxe es quedaria sense frens. Ja ho intenten que surti de fàbrica ja amb això fet. Però és igual, o sigui, són
pot,
problemes...
Pot passar,
mm-hmm. o sigui, de fet passa. I, bueno, entrant al manteniment, o sigui, tots els vehicles tenen un manual de manteniment que quan compres el vehicle el fabricant més o menys t'indica. Generalment la gent acostuma a fer ús i a utilitzar-lo. Mm-hmm. El que passa que, clar, en el moment que et diu substitució de pastilles... obligatòriament, i estan bé, clar, no canviaràs unes pastilles que estan bé, potser per temps o per un desgast. Llavors, el que sí que aconsello és que cadascú vagi al seu mecànic, de confiança, uh-huh. millor si és de confiança, o sigui, no perquè sigui més barat a tal puesto, sobretot que sigui de confiança i que pugui entrar, que pugui veure... O sigui, ningú té que enganyar ni amagar res. O sigui, si el cotxe està aixecat, que et deixin entrar, que et deixin veure i llavors entre tu i el mecànic decidiu, perquè igual el cotxe fa 5.000 quilòmetres a l'any i et queda pastilla per fer 10 uh-huh. és tonteria canviar, o sigui, és... ara, si tu fas 10.000 al mes i tindràs que vindre el mes que ve, escolta'm, ho pactes, ho parles i ho soluciones. El tema de pastilles de frens antigament estaven fetes d'amiant. Però clar, com sabem tots, l'amiant és cancerigen sí. i està fora de... O sigui, totalment prohibit. I ara porten uns components metàl·lics de fricció, en el qual la pastilla és molt més dura. Llavors, què passa? El disc de fre es desgasta abans. Normalment, depèn del tipus de conducció, és entre dos i tres jocs de pastilles, és un joc de discos. Uh-huh. Depenent molt del tipus de conducció, si la pastilla l'apurem molt, quan més gastada està, cada vegada està més dura. Ja, arriba un moment que gasta més el disc de fre, que és ferro, que no la pastilla. Llavors, depèn del manteniment del client i l'ús i el que vulgui allargar o no, després està la qualitat de les pastilles. Sempre és important muntar primera marca. Primera marca no vol dir que sigui més cara, sinó és que la qualitat és més bona i... l'adaptació i la suavitat de frenada és molt millor.
D'acord.
Després, referent a la llumeta vermella que has dit uh-huh. del quadro, aquesta llumeta pot funcionar de diferents maneres. Normalment, les pastilles porten, el que és la pastilla de fre, la plaqueta, porta un cable elèctric
sí.
i aquest cable està insertat a dins de la pastilla, en el farodo. Llavors, en el moment que va desgastant la pastilla, el disc de fred talla aquest cable, uh-huh. o el talla, o fa la, connecta a massa aquest cable, uh-huh. llavors se t'encén la llum vermella dins del quadro. Això indica que et queda, pues mira, 1.000 quilòmetres, 1.500 per poder apurar i canviar. Llavors, és important que en el moment que s'encén la llum fer el canvi de pastilles, perquè és quan apareix el que he dit abans, que és pràcticament ferro ja. Uh-huh. Llavors, estem gastant el disc. Si acabem la pastilla i ja toquem ferro amb ferro, llavors ja és substitució de discos obligatòriament, perquè queda rugós, o sigui, com uh-huh. si fos paper de vidre. Després està aquesta llumeta es pot encendre amb un altre sistema, que és el que pràcticament porten ja ara quasi tots els vehicles, per evitar cables i tot això, però que per mal ús de bé de l'usuari o bé del que fa el manteniment enganya el sistema. Com he dit abans, al principi, el sistema de frens és un sistema hidràulic. Un sistema hidràulic, en teoria, mai s'ha d'afegir líquid, perquè és un circuit tancat. O sigui, estàs desplaçant líquid cap a una banda o cap a l'altra. Uh-huh. Necessiten els frens? Cap als frens, o sigui, a les pastilles. Deixa de necessitar les pastilles? Retorna cap al dipòsit.
D'acord.
Què vol dir això? Que hi ha un nivell correcte, que aquest nivell anirà baixant a mida que es gasta la pastilla, uh-huh. baixa el nivell. Això està calculat. Les pastilles tenen un gruix, tant davant com darrere, i quan aquest gruix ha arribat allà, a que està a les últimes, el líquid ha baixat per sota del nivell. Dins del dipòsit de frens hi ha un sensor, uh-huh. que pot ser una boia, pot ser per conducció, pel que sigui. Llavors, en aquell moment, què faria qualsevol? Oh, se m'encén la llum de frens. Vaig a comprar líquid de frens. Compres líquid de frens, li poses líquid de frens i dius, ja tinc els frens correctes perquè s'apaga la llum. Gran error.
Fals.
Fals, estàs enganyant. O sigui, tu tens el dipòsit ple, però els frens malament. Quan s'encén la llum, és per algú.
S'ha d'anar al servei tècnic.
Hi ha dues opcions, que és el que parlàvem el dia del tren aquell que havia sortit o no havia arribat. Te'n recordes, no?, que vam parlar.
Sí.
O bé, tinc una fuita de líquid, per davant, per darrere, per un tub de cautxo, per qualsevol lloc, o bé desgast de pastilles. Uh-huh. Què implica això? Doncs que el cotxe té que anar al servei tècnic, el que vulguis, però uh-huh. entrar al servei tècnic. El que no pots fer és afegir líquid, perquè és que estàs falsejant, o sigui, tens una senyal d'alarma vermella que implica... Uh-huh. És que en si avaries més del sistema de frens. Tot el de més... Tota la resta és... És manteniment, o sigui...
El circuit hidràulic del líquid de frens està ben protegit? És difícil que hi hagi una pèrdua en aquest circuit?
A veure, està calculat perquè no hi hagin, però uh-huh. no deixa de ser un bombí amb un retent, que és una goma, uh-huh. que això amb el temps...
és una goma.
És una goma, uh-huh. i estem en una àrea d'influència d'humitat... Bueno, és que uh-huh. és segur que calculem de Catalunya i pocs pobles tenen la humitat que tenim aquí. La humitat és el gran enemic dels sistemes hidràulics. O sigui, tant pot ser, bueno, de qualsevol sistema, pot ser un ascensor de casa com un sistema de frens. Uh-huh. Si se li fa el manteniment correcte, que és substituir el líquid de frens cada 2 anys, sempre tenim el líquid en condicions òptimes, no tenim aigua dins. Perquè el líquid de frens és no sé si és hidròfug o higròfug, o sigui, absorbeix la humitat.
D'acord.
Què vol dir? Que arriba un moment que dins del circuit de frens hi ha més aigua que líquid de frens. I el líquid de frens té un punt d'ebullició, clar, evidentment, a dins, a les pinces de fre on frena, uh-huh. allà es produeix calor. Llavors, pot arribar tranquil·lament... 80 graus, tranquil·lament. Uh-huh. 80-90 graus. Tots sabem que l'aigua a 90 graus
comença
a liar-se. Uh-huh. Si aquest líquid no l'hem canviat a temps, ja podem tindre el que hem parlat abans, quan et quedes sense frens. Això sí que ho recomano i intento a casa meva s'intenta fer en tots substituir els frens, o sigui, el líquid de frens cada 2 anys. O sigui, aprofites quan canvies les pastilles o fas un manteniment si és quan, ja que tens el cotxe aixecat, és un moment fer-ho. I no és un cost gaire elevat, o sigui, està dintre de...
Doncs em sembla que ho hem repassat tot, no? Al voltant, tampoc és un circuit excessivament complicat.
Bueno, mira, m'he deixat una cosa que m'agradaria, doncs, perdona.
Tenim 5 minuts.
Vinga, va, que és l'última, que és que això és un tema que pràcticament ningú ho fa i és important. En el moment que es fa una intervenció en el sistema de frens, em refereixo a tema de fricció, no hidràulic, perquè sí, els frens sempre s'ha, que no ho he dit abans, hem de separar el que és fricció, pastilles, mordasses, el que té realment el que fa la força, amb l'hidràulic. L'hidràulic bueno, no és més que transmetre unes pressions d'una banda a l'altra. Però en el moment que manipules el material de fricció, que són les pastilles o les mordasses del darrere, necessita un període d'adaptació. Aquest període d'adaptació dependrà molt si hem posat uns discos de fre nous, si hem muntat unes pastilles de fre noves sobre uns discos vells o unes mordasses del darrere sobre uns tambors en els quals no hem rectificat. Generalment no es rectifiquen perquè els tallers, antigament els tallers, tots els tallers tenien torn, però ara molt pocs. Jo, gràcies a Déu, em puc considerar un taller dels antics i tenim torn, i acostumem a, sempre que fem una intervenció de frens del darrere, el tambor el passem pel torn, el rectifiquem i el deixem, o sigui, perfecte,
alineat
amb la mordassa que li muntes. Llavors el període d'adaptació i el tensat del fre és molt més correcte i l'adaptació és molt més curta. Per això es recomana sempre que els primers 500 quilòmetres intentar no fer frenades fortes, perquè si les primeres frenades les fem fortes i escalfem la pastilla, queda endurida, i el quedar endurida ja no agafa la forma. O sigui, el desgast que té el disc, que pot ser comparat amb el pla, aquests pics, o sigui, la part més alta de la pastilla toca, però la més fonda no toca, i aquella pastilla mai més tornarà a adaptar-se.
És a dir, no acabarà treballant bé.
Mai acabarà de treballar bé. Llavors, què passarà? Notarem que les frenades se'ns allarguen.
Sí. De fet, quan acaben de canviar les pastilles, doncs sempre hi ha un període en el qual, doncs, ja des dels tallers sempre s'adverteix que vagis en compte les frenades, que les frenades siguin progressives, i fins i tot, doncs, el mateix conductor nota que el cotxe li costa més de frenar.
I que s'allarga i que el pedal fa... com si estigués engomat, o sigui, el toques i està flonjo. Doncs tot això és degut a això, però amb una explicació correcta i que la gent sigui conscient, els primers 500 quilòmetres, sobretot frenades,
sí,
la conducció normal, però sense abusar del fre.
O sigui, un canvi de pastilles de frens necessita un rodatge sempre.
Sí, sempre, sempre. I és vital perquè aquestes pastilles durin molt més i la frenada sigui molt més bona, perquè ens podem trobar que aquella pastilla no s'adapti i tinguem vibracions i s'hagi de canviar. O sigui, jo m'he trobat pastilles que no hi ha hagut manera que s'adaptin, i al final has d'acabar pues, o canviant discos i pastilles, pues, a fer el kit sencer. Sempre intentar no gastar lo imprescindible.
De tota manera, és allò que dèiem abans, amb climatitzadors ho podem estalviar, però amb frens no ens hem d'estalviar res.
Amb frens, jo crec que seria... Jo quasi obligaria a un certificat.
Sí.
Que en el moment que es fa una intervenció de frens, sí que hi ha una factura. Vale. Però factura i certificat conforme s'ha manipulat aquells frens i estan de la manera que estan. O sigui, perquè clar, jo puc dir que aquests frens estan malament i pel que sigui el client no el pugui reparar. Però jo no soc ningú per immobilitzar aquell cotxe. O sigui, jo no... Aquell cotxe se'n va, surt al carrer i,
amb uns frens malament
i ningú sap què està passant
fins que no passa l'ITV.
De fet, es va parlar amb el gremi de tallers, es va parlar
sí,
es va parlar de que es podria arribar a immobilitzar un cotxe, però imagina't com quedem nosaltres si hem de trucar a la policia perquè vingui a immobilitzar el cotxe. No ho veig, vamos, no ho veig.
Entre què heu perdut un client primer? Perquè, clar, evidentment,
un no, has perdut
uns quants.
Tots els que coneix. O sigui, això crec que és inviable.
Doncs moltes gràcies, Paco. Aquesta interessant explicació, sobretot. Consell final: els frens s'han de portar com Déu mana. Les intervencions, els canvis de pastilles, els 2 anys i sobretot el període de rodatge després de fer qualsevol canvi. Oi que sí?
Molt bé.
Doncs repetim, moltes gràcies. El mes que ve, més coses, més consells interessants d'aquest sempre complex món de la mecànica. Com són les 12 del migdia, ho deixem aquí. Ara mateix notícies amb Conràdio. Demà més coses. Moltes gràcies i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.